La realitat és també doncs, que et dona una tranquil·litat a l'hora de poder projectar i poder estructurar el restaurant a més temps vista, no?
Fins a quin punt és habitual, Mateu, que un restaurant amb tan sols 10 anys d'història arribi dalt de tot?
Home, pues, no ho sé. Jo diria que som un cas estrany dins la llista. A part d'aquests 10 anys, la gent ha de tenir present doncs, que portem molts anys més d'ofici i en aquest sentit, doncs, fent honor a la paraula, no? Doncs, tota aquesta fase que hem passat anterior doncs, d'aprenentatge, de gestió, de creació també, doncs, bueno, estem acumulant aquí entre l'Oriol, que deu portar al voltant d'uns 30-34 anys d'ofici, o l'Eduardo i jo 25-27, doncs són molts anys abans també del projecte de disfrutar, no? I tot això et dona una solidesa i una estructura doncs, que al sector també se't reconeix unes habilitats doncs que ajuden a poder-ho fer tot d'una manera molt més portable al dia a dia. No?
I ara sí, per últim, Mateu, un cop heu guanyat ser el millor restaurant del món, clar, quina és la propera fita?
Bueno, doncs mira, la fita és continuar amb una de les màximes que ens construeix perdona'm, que és que estic
aquí
m'estàs dient coses i m'he despistat. Què m'estàs preguntant, perdona, ara?
Et preguntava, clar, que heu guanyat...
Ah, la pròxima fita.
Sí,
perdó. Mira, nosaltres no hem de créixer més com a restaurant, simplement que ja siguem fidels a la idea original, no? Que és la d'intentar fer recerca, innovació i obrir nous camins per poder aprofitar en els plats, en el receptari que creem i també perquè puguin aprofitar altres companys de professió, no?
Mateu, com saps, més que convidat, quan torneu a l'estudi de Radio Estel i parlar-ne amb més calma de tot plegat, de moment, però moltíssimes felicitats a tu, a l'Oriol Castro, a Eduard Xatruc i a tot l'equip del Disfrutar. De veritat, molta enhorabona i disfruteu molt.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Radio Estel.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Una setmana a Voramar per 600 euros.
A Blanes, la Costa Brava.
Una setmana per 600 euros.
Un bungalow davant del mar per 600 euros.
Voramar, càmping familiar. 653-555-559.
Truca ara.
Només per estades fins al 7 de juliol. I per escoles, també Voramar.
653-555-559.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tres minuts que passen de les 10 del matí, pendents a aquesta hora, ja us ho dic ara, d'aquesta compareixença extraordinària del ministre Álvarez arran d'aquest atac d'Israel a una escola de Gaza on han mort més de 30 persones. I en el comunicat que diu que es farà aquesta compareixença s'anuncien notícies importants. Veurem què és el que hi destaca un dia com avui el ministre. De moment, però, Giró.
Girocleta, assumir,
girocleta, no?
De moment, mentre no passa tot,
ara,
anem parlant.
Ara, on anirem avui, va?
Queda molt poc, eh? Queda molt poc per Sant Joan, ara en 10, no? Encara queda... No. Queden 18 dies, o sigui, venim a tocar. Tot preparat ja, i ja sabeu que què seria Sant Joan sense la seva tradicional coca.
La nit de Sant Joan.
Sisa, aquest, no?
Eh?
El Jaume Sisa?
No, això és Strombers. Però el Jaume Sisa és el que ara està sonant, que també té una cançó que és la nit de Sant Joan. N'hi ha dues de molt famoses. Mira'l.
Estrellat de flors, l'estiu ens arriba de mans d'un pollet.
T'havia fet versió sisa quan poses per dos a un àudio de WhatsApp.
No, no. He de dir que m'he tornat experta en cançons de Sant Joan. La nit de Sant Joan de Jaume Sisa dura uns 6 minuts.
Sí, sí, és llarguíssima.
La cançó és llarguíssima. Llavors tenim la mítica de Stromberg, de la nit de Sant Joan...
Sí, festa major.
Dit això, parlem de la coca de Sant Joan i, com sabeu, les coses tradicionals van evolucionant i se'n fan de diverses classes. Quines coques de Sant Joan trobem ara mateix? Doncs trobem la tradicional, que és la de fruita confitada i pinyons, també hi ha la de crema i pinyons, la de llardons, la de xocolata, i després n'hi ha de més creatives, que a veure si se les pot considerar coques de Sant Joan o no. Mm. Fet aquest apunt, vosaltres sou de menjar coca per Sant Joan? Quina coca us agrada menjar? Què preferiu?
No, jo no. No soc massa de dolç, al contrari que Joan, que li agraden molt aquestes coses, a mi no em maten. I dos, és que a Castelló no hi ha costum de coca de Sant Joan. És que és veritat, jo vinc al meu bagatge personal. Clar. No tinc costum de coca de Sant Joan.
Jo entre coca de llardons, la de crema i la de fruites, un tros de cada.
Clar, que les has dit pràcticament...
Ai, doncs jo em quedo amb la de llardons, eh? A mi la de llardons m'encanta. La de Sant Joan no tinc... No la menjo gaire, aquesta.
A mi em recorda molt el tortell de Reis.
Sí, una mica.
Poca,
sí.
Bàsicament.
Sí, és una mica això,
A mi m'agrada molt la de xocolata, ja us ho dic ara. I per això ara ho entendreu tot. És evident que tothom té les seves preferències, diuen allò de per gustos colors, sí. Ho sabem, però ara...
Sou dels que es traieu la fruita confitada, però...
Sí, sí. No m'agrada gens. Sí. Només a la cirera.
No, res.
Jo sóc el que va rebent. Saps el que...
Mira.
Vas menjant
tota. Venir-te a tu taula, posa un tries a la teva taula.
Sí.
Doncs... és veritat. Per gustos colors, de coques de Sant Joan n'hi ha moltes i tothom li agrada la seva, però ara, des de fa uns anys, en concret des de fa 6 anys, podríem dir que els professionals del sector s'intenten posar d'acord i es cullen cada any la millor coca de Sant Joan de tot Catalunya.
Ep.
Llavors, aquest concurs no té una única categoria, no només és la coca de Sant Joan tradicional, sinó que hi ha diverses categories. La tradicional, la de xocolata, la creativa, la de llardons i la de crema i pinyons. Hi ha 5 categories. Mm. És un concurs que això fa 6 anys que es fa, en la que hi ha un jurat format per 19 membres. Cada forn proposa doncs, la seva coca de Sant Joan. Es veu que poden optar diverses categories. Tu pots presentar-te, per exemple, a la categoria de coca tradicional i coca de xocolata.
El mateix fort pot optar abans.
Exacte, categoria. Però només pots presentar una coca. És a dir, si em presento la de xocolata, doncs una proposta per la de coca de Sant Joan de xocolata.
No 4 tipus de xocolata.
Exacte, no anirem a fer trampes. Aquest any s'hi han presentat 83 forns, o sigui, Déu-n'hi-do, i, clar, s'han pogut atorgar 5 premis. Mm. Llavors, anem a comentar una mica el pòdium, a veure si vosaltres...
Ah, però ja està fet.
S'ha fet, s'ha realitzat. Ara fa uns dies ha acabat el concurs, i, clar, s'ha de fer abans de Sant Joan, perquè així la gent doncs, sap on anar. No té gràcia fer-lo.
No, bé, però que igual...
No, s'ha fet. Pensava
que estava per fer, que jo
no s'acaba de fer, o sigui, ara en parlarem. Comentem el pòdium, em farà molta gràcia si vosaltres heu provat alguna de les coques de Sant Joan d'aquests forns.
Vinga.
Perquè voldrà dir que teniu bon gust. Vinga, comencem. Millor coca de Sant Joan en la categoria de tradicional, que és la de fruita confitada i la de pinyons. El premi ha estat per Patxi Larrea, una pastisseria de Castelldefels. Heu tingut l'honor de provar les coques.
No.
En la categoria ara de crema i pinyons s'ha imposat la Palma Pastissers, que és una pastisseria que trobem a Sabadell. Tampoc
és que...
No sortiu de Barcelona.
El meu vaticini és que aquí ningú ha provat les bones. Crec.
La de llardons, la que li agrada a la Judit.
A veure, on està?
Imposat... És un premi que cau a Castellà del Vallès.
Mira.
Un forn que es diu Muntada.
Oh, no hi he anat, però me l'apunto.
Doncs apunta't al forn Muntada, de Castellà del Vallès. Llavors, a Barcelona, pels qui no sortiu de Barcelona, si hi heu de ciutat, s'ha imposat en dues categories, Barcelona, en la millor coca de Sant Joan creativa, que la fan a la pastisseria Brunells, i la millor coca de Sant Joan de xocolata, que la fan al forn Gil.
Mira.
Val.
Llavors, així per anar jugant una mica, diem que hi ha la categoria de coca de Sant Joan creativa. Us en podríeu fer una idea de quines propostes s'han presentat en la coca de Sant Joan creativa?
Qualsevol cosa.
Coca amb anxoves.
Perdoneu, em sembla que tenim el ministre Álvarez parlant a aquesta hora.
El gobierno español entiende que hay indicios de que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. O puede cometerlo. Y en relación a las medidas diplomáticas que también están sobrevolando, no sé si... España tiene previsto alguna otra respuesta después de que Israel haya prohibido al consulado español en Jerusalén mantener relaciones con los palestinos y en qué medidas prácticas está afectando esta prohibición en los últimos días, si por ejemplo la cooperación española con Palestina puede verse afectada. Gracias.
De moment, ara estan fent preguntes al ministre, però ja sabem la notícia. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Espanya intervindrà en el procediment del Tribunal Internacional de Justícia iniciat per Sud-àfrica davant la situació a Gaza. Ho fan, diu, amb l'objectiu de trobar la pau a Gaza i demana a Israel un alto al foc imminent. Segueix responent notícies, José Manuel Álvarez.
Con normalidad a lo largo de toda la semana. Y quiero recordar que hay unas convenciones de Viena de relaciones diplomáticas y consulares que son normas ya consuetudinarias, que deben respetarse por todas las partes y que se aplican con un principio también de reciprocidad. Es decir, España las cumple escrupulosamente. Hay unos privilegios y unas inmunidades de embajadas y consulados que España, por supuesto, respeta en su territorio con todos aquellos países que tienen en su territorio un consulado o una embajada. Además, en el caso del consulado general en Jerusalén, lo he dicho ya, tiene un estatuto muy particular que tiene muy pocos consulados generales, no solamente en Jerusalén, sino incluso en el mundo. Creo que se denomina un estatuto histórico, viene funcionando desde mitades del siglo XIX. Se creó con una primera labor, que era la de atender y acoger a los peregrinos cristianos que acudían a Tierra Santa, y por eso desde entonces también gestiona una institución muy específica que se llama la Obra Pía y que gestiona los inmuebles y las propiedades que tiene el Estado español en Tierra Santa. Son funciones que sigue desarrollando hoy en día, además de todas las otras que hace el consulado. Y en 1986, cuando Israel estableció relaciones diplomáticas con España, en el canje de notas que se hicieron, Israel se comprometió a respetar ese estatuto histórico. Pero, como le digo, el consulado está abriendo con normalidad desde el inicio de la semana.
Doncs aquesta notícia que també ens dona José Manuel Álvarez, que el consulat espanyol a Israel està en ple funcionament davant les amenaces d'Israel després de que el Congrés dels Diputats i el govern espanyol reconegués a Palestina com a estat de ple dret. Recordem, el ministre d'Exteriors, després els serveis informatius d'aquesta casa us ho explicaran amb més detall, però vaja, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha anunciat que Espanya intervindrà en el procediment del Tribunal Internacional de Justícia iniciat per Sud-àfrica davant d'aquesta situació que s'està vivint a Gaza, situació que avui s'ha agreujat per aquest nou atac amb una escola de Gaza, deixant més de 30 morts, ho diu el ministre, que ho fan amb l'objectiu de trobar la pau a Gaza i demana a Israel un alto al foc amb caràcter imminent. Aquestes són declaracions del ministre José Manuel Álvarez. Nosaltres que seguim qüestions, seguim amb les nostres, amb el magazín i amb les nostres seccions habituals. Anem a la pròxima estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, què? Va, on anem avui?
Mireu, avui anem a propet. Agafarem el metro i ens plantarem al carrer Austràlia del barri de la Salut, a Badalona. Anirem a la parada de Gorg, o sigui, hem d'agafar la línia 2,
val,
en direcció Badalona-Pompeu Fabra, i baixar a la parada Gorg.
Ai, però és molt a prop, avui.
És molt a prop. Sí, volem anar al barri de la Salut de Badalona perquè resulta que aquest carrer que deia, el carrer Austràlia, hi ha una garsa de Badalona, que té atemorits a tots els veïns des de fa molt de temps.
Una garsa?
Una garsa.
Hi ha un
garça,
vídeo que és molt curiós, que ha gravat un, una persona, i la garsa va seguint aquest home fins al moment que s'hi fica a casa.
Una garsa pandillera, podríem dir, acosadora.
Una garsa acosadora, i que a més a més el ataca, vull dir, està atacant els veïns. Mira, la tenim aquí.
Oh. Ai. Oh, sí que fa por.
Sí, és que fa un soroll molt gallinimos, eh?
Sí. Jo crec que una mossegada de garsa ha de fer mal, perquè tenen mossegada picada, no sé què on fan, no sé què fan.
Sí, picada.
Et miren fixament.
No, amb el bec que tenen afilat, ha de fer mal.
Sí,
tant. Doncs això, que els veïns veïns del barri de la Salut de Badalona estan molt cansats perquè ja fa 2 anys que hi ha aquesta garsa pel barri, molt violenta, que els pica i els ataca doncs, cada cop que surten al carrer. Fins i tot diuen que la garsa ha arribat a atacar alguna criatura, eh? Vull dir que tampoc... Vull dir, realment estan molt espantats i és un problema greu.
Clar.
Llavors, un dels veïns afectats, el que deies tu, Joan, ha gravat un vídeo de l'atac on es veu com aquesta garsa doncs, persegueix fins a l'entrada del garatge de casa seva.
No, no, fa autèntica por,
sí,
això, eh?
Sí, sí,
sí. Ah, primer veus un senyor amb un mòbil que et va dient és que hi ha una garsa que em segueix, dius...
A veure, prou ja, garsa.
I no, no. És que el segueix.
Sí, sí,
fica
sí.
Fins i tot sota un cotxe, la garça.
Sí, sí, a més el mira fixament.
Però això és el que més...
Sembla un espia rus.
Porfa. Serà una garça que et mira fixament, que està pensant.
Sempre diuen que mai has de mirar els ulls fixament als animals, perquè se senten com a atacats, com si els volguessis atacar, i després encara es tornen més violents. O sigui, si la garça us mira els ulls, tanqueu els ulls i mireu un altre costat.
Ja.
Consell de sàtics. Doncs, no sé. Els veïns que ens estiguin escoltant, prou aquesta garça que marxi ja de l'estudi, sisplau. Els veïns que ens estiguin escoltant, que facin això que ha dit l'Olma. Però això, estan molt espantats, aquests veïns, i també hem vist vídeos i hi ha declaracions de veïns que diuen que fins i tot aquestes garces han agafat doncs, els cabells de la gent amb les urpes. Ai. I piquen amb el bec al cap de les persones.
I això ha de fer mal.
Sí, això a Badalona?
Molt mal, sí, sí, a Badalona.
Això ho sap el Viol? Perquè, clar...
Això és culpa, com que posa els arbres tan grans, les garces
molt,
se senten atretes.
M'estranya molt que el Viol no estigui sobre el cas, eh? Ja, la garça acosadora.
No, a veure, sí que és veritat que els veïns
depèn
han informat...
Depèn d'on sigui la garça.
Bueno, clar, si està empadronada allà, és complicat fer-la fora, saps?
Els veïns han anat a l'Ajuntament de Badalona i han demanat que...
Han anat, eh?
Han anat. Sí, sí, han demanat alguna solució. Llavors, ells, l'Ajuntament de Badalona, l'Albiol, els ha dit que en teoria ha de venir una brigada d'animals exòtics a treure-la, però la garça encara continua allà i, clar, els veïns no poden fer res perquè és un animal protegit. Llavors, ells no se la poden carregar, diguem-ne.
Albiol dient animals exòtics també deu ser divertit, escoltar sí. Això, eh?
No és l'única garça, eh? Però que ja, si és una família, llavors hi ha el pare, la mare i 2 o 3 cries. Però només hi ha una que és la més violenta, diguem-ne, que és aquesta que persegueix.
Però és cria, pare o mare? L'acosadora, quin rol familiar?
És que era la mare.
La mare?
Sí.
No, fixa't. No pot ser.
Sí, sí, sí.
Les mares no fan aquestes... Jo el pare me'l crec. Un de les criatures...
Per protegir les criatures, sí.
Al contrari, les mares, quan es fan mares, que tenen fills, que tenen criatures...
Ah, per protegir.
Es tornen més violentes que mai.
No hauria pensat això. Ara estic pensant en ma mare si algun cop ha fet alguna cosa així, però...
Si algun animal t'ha atacat.
Jo crec que sí, que quan jo hi va al col·le, algun dia, igual ma mare va anar... a marcar territori. Ah. Pot ser.
Fins i tot hi ha veïns que
era
surten...
Era molt flamenca, ma mare era molt flamenca.
He vist declaracions que fins i tot hi ha veïns que surten amb paraigües per protegir-se d'aquestes garses, eh?
Amb
paraigües han de sortir al carrer. En fi, oients de la Salut, si ens esteu escoltant, he fet un treball d'investigació i per ajudar-vos amb aquest problema he buscat una mica quines poden ser les solucions. He trobat una pàgina totalment fiable que es diu ahuyentando.com.
Gràcies, Judit!
Ahuyentando.com.
Com pots assegurar que és totalment fiable?
Perquè es nota.
Per què dius tu?
Home, exacte. Clar. Perdoneu, ha fet una investigació de fons.
L'Olma ho sap.
No sé quants minuts... Ara és experta en espantar animals.
Sí. Igual has estat 3 minuts, no?
No. Aquesta pàgina, ahuyentando.com, tenen...
Home, surt, garça!
Fora d'aquí!
Una cosa, però surt, aquest efecte... Aquest so que tira el José és... O sea, fa com un recorregut.
No, fa falta un altre cop, eh?
Comença en la esquerra i acaba en la dreta.
És veritat, sí, sí.
Veus? Fa com...
No, perquè la garça es mou.
És en Dolby Surround, la garça aquesta.
En fi, aquests d'ahuyentando.com tenen un apartat... exclusiu que expliquen com ahuyentar cuervos i urraques.
Ah?
Urraques és... són garces.
Ah, urraques són garces. Val.
Sí.
Doña urraca.
No, però hem descobert una cosa molt interessant. Explica-la.
No, que les garces, garza en castellà, no és garça en català.
Ah, val.
No és el mateix animal.
És urraca.
Sí, sí, són animals diferents.
O sigui, garça en català és la garça, garza en espanyol és un altre tipus d'animal, semblant que no és el mateix, i...
És com una mena de Bernat Pascaire,
sí.
Sabeu?
Pelut, sí. Molt pelut.
Molt peludet, sí. No sé si heu vist el
però aquí estem parlant d'urraques, eh?
Ara estem parlant d'urraques, que són aquests com corbs, però amb una part blanca
sí, home,
i una part blava. Les urraques, eh? Llavors, segons els experts de Orientando.com, la urraca és el córvido más abundante y extendido en la península y tiene una gran capacidad de adaptarse a ambientes humanizados. Ara, amb aquesta història, ho podem comprovar.
Ambientes humanizados, eh?
Ambientes humanizados, sí, sí. Llavors, per orientar a les urraques de jardines, terrazas, árboles y cultivos, podemos usar aparatos con ultrasonidos o sonidos, objetos antiaves, cometas y repelentes de olor.
Objetos antiaves?
Objetos antiaves, sí.
A saber què és això.
No, resulta que aquesta pàgina...
Trabuco. CDs penjats.
Exacte, per exemple.
O els CDs aquells.
Ocells de tota la
o
vida.
O les ampolles, no?, que també fan un reflexe.
Sí, 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 sí. Però aquesta pàgina podeu trobar tot d'utensilis per ahuyentar les urraques. Jo no sabia que hi havia tanta tecnologia d'aquest àmbit. Fixa. Però sí, sí, per exemple, he trobat un globo ahuyentador de aves con ojos reflectantes.
Con ojos.
Llavors és com una mena de pilota de color groc amb ojos reflectantes de color vermell, negre, i això en teoria doncs, serveix per foragitar aquests ocells.
Foragitijar.
Per espantar, que ens entendrem.
Bàsicament,
ara.
Sí.
Ara. Està bé, està bé.
Sí, també hi ha unes pastilles que són com una mena de platets repel·lents visuals i olfactius que fa que marxin aquestes aus.
Perquè no els agrada, eh?
Perquè no els agrada. I després doncs, també hi ha unes màquines que emeten com una mena d'ultrasons. Sabeu com el dels mosquits?
Sí.
Doncs una mica d'aquell estil.
Déu-n'hi-do. Sí. Giró, augmento mi apuesta.
No aniré a perseguir la garça, ni deixaré que la garça em persegui.
És o la caiguda lliure del Tibidabo... O anar a Badalona anar a veure la garça.
Mira, només aniria a Badalona amb l'equip de professionals a Orientando.com i ben preparada.
Per què no truques a Orientando.com a veure si tenen previst?
Està bé, sí, sí, pot ser. A Orientando.com. M'ho apunto, només aniria molt ben preparada perquè em fa una por.
Són molt professionals, diu Judit que són professionals.
Molt, molt fiables.
A mi em veuria amb un paraigües, amb raig ultra...
Tot el pack, eh?
Em compraria el pack.
I els globos con ojos...
De periodista, quan vas a una manifestació violenta, del pack de periodista amb el casc... Doncs allò.
No, com a mínim, perquè les garces, aquesta garça, sembla ser que...
Bueno, acosadora.
Perillosa.
M'està allà molt que el Bidot no estigui sobre el tema.
Ara després el truco i li dic a veure com porta-lo de la garça.
En tot cas, deu estar sota el tema.
Sí, sí, sota, a sobre, en el tema.
En el tema. En fi, voleu...
Que, a veure, voleu donar de menjar a les vostres garces,
voleu
amics?
Voleu globus ahuyentadores de garces? Doncs mira...
José,
queda bé, eh?
No barregis, José, perquè la gent li agafarà por anar a Cap
Bravo. No, però queda bé. Fa la sintonia de Cap Bravo, eh?
Si sou a Cap Bravo i us persegueix la garça acosadora de Badalona, no, tot el contrari, esteu pel carrer, poseu-vos en un Cap Bravo, que és com una mena de refugi natural per no, i que no entri, evidentment, la garça acosadora. M'estanya tantíssim que l'Albiol no estigui sobre el tema, això ho hem d'investigar. Bueno, Cap Bravo, amics oients, perquè fer compres de qualsevol mena, no només per ahuyentar garça, sinó també per les vostres compres diàries, per la vostra llar, per la vostra casa, 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, evidentment són les Legión. I és que dic, a veure quin animal sonarà, perquè darrerament sonen molts animals.
A mi m'agrada aquest Legión.
Aquesta... Pot ser la cabra del cel?
Aquest és Mel. Mel, la teva gata, que s'ha convertit en cabra, i ara tenim garces.
Avui és una
garça. Bueno, m'està fent por aquesta, cada vegada som més animals aquí. Bueno, Cap Bravo representa el supermercat urbà de barri de prestacions amb un dels assortiments de productes més ampli per metre quadrat. Ja sabeu que cada dia juguem amb vosaltres per fer-vos arribar, evidentment, amb tota la nostra il·lusió, la cistella que Cap Bravo posa a la disposició dels nostres oients. En aquest cas, productes de proximitat, en aquest mes de juny, arròs del Delta de l'Ebre, mongeta del Ganxet, avellana de Reus, quatre tipus d'oli denominació d'origen i després dos tipus de vi rosat i vi blanc. Vallès, què et sembla?
Ah, mira, perfecte, a mi m'encanta el vi.
A favor del blanc.
Tu a favor del blanc, amb un peix o amb el que sigui, no? Això,
no
marida amb un peix, val. I el rosat, en aquest cas, vosaltres que teniu tantíssima experiència...
Amb què marida?
Realment, hi ha un mite sobre això, perquè diuen, o sigui, sempre s'ha dit que el vi negre ha d'acompanyar la carn i el vi blanc el peix. Jo que he anat a fer cates de vins diuen que no, que el vi negre amb el peix està molt...
També està bé, veritat.
És que al final...
I el rosat, que era el que jo estava demanant?
És que jo el rosat soc zero fan del...
Jo tampoc em prenc gaire.
El rosat tampoc em crida atenció,
Com a molt, molt fresc i a l'estiu.
Segur que n'hi ha bons, però vaja.
Però...
Doncs teniu... A la cistella que bravo en teniu, per si voleu canviar.
Pitjor dels vins.
A mi m'agrada.
No, no, a mi també, Però no, no és un vi de qualitat.
No, que va, que va.
En fi.
ja?
Després d'aquest debat intens sobre la realitat vinícola del de casa nostra. Amics oients, cada dia fem una pregunta cap bravo, ja ho sabeu. Avui és un dia mundial...
Ja, com vulguis,
Estic nerviosa.
És que estava pensant...
Com si no hi hagués pressa.
Estava pensant com introduir-lo, però era una mica ofensiu en general.
No?
El dia mundial del yo-yo.
Quiero tener un yo-yo para jugar. Quiero tener un yo-yo para jugar.
Mira, José, està molt bé que ho tiris, m'encanta, però el repte és fer-lo quan hi hagin coses serioses aquí. Que de sobte... Que de sobte...
No.
Diu José que no.
No.
I el Joan tampoc, que és el que mana al final. Però jo, per mi, jo me la jugaria. Bueno, escolteu, dia mundial del yo-yo. Sabeu que és un yo-yo,
sí,
no?
Sí, sí, tant.
Hem jugat,
Ah, heu jugat?
Sí. Ens has mirat amb la cara.
Perdona.
No, us he mirat perquè dic, igual aquestes noies en la seva joventut que no va, han jugat.
A la meva escola es feien campionats de yo-yo.
De yo-yo,
Campionats.
Sí, ens el muntava entre nosaltres, o sigui, ho organitzàvem nosaltres.
Amb el Duf havíeu jugat o no?
També.
També,
Però a mi no fa caniques, tot això. Encara encara ho hem tocat nosaltres.
Els últims anys.
Sí, ara, pobres, ja no saben què és una piloteta aquesta petita.
Jo, tu has jugat amb jo-yo, o què?
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
Però a nivell que pugi i que baixi i ja està,
a nivell que pugi i que baixi.
Val. Perquè hi ha autèntics mestres del yo-yo.
Hi ha gent que feia l'ascensor, que pujaven tot a baixar.
Sí, hi ha, per exemple, maneres de jugar el sacar el passeo del perro, no? Passear el perro, sí. Hi ha un passe...
Que camina per terra,
tu, no sé com tu fas el yo-yo, que el tires al terra i es manté a terra. Una cosa increïble, la volta al món, no sé què, el pas endavant. Jo no mai he estat cap...
Un gronxador, també, el que feia és com un triangle
sí,
i passava pel mig.
Exacte,
també.
Sí.
Mira, sí, el gronxador era dels més típics.
Aquest era el dels típics. Jo sempre he estat un absolut... vamos, no he tingut cap habilitat amb el yo-yo. És més, m'ha costat inclús que faixi que pugi.
A mi, jo estic amb tu, Rafa, jo no en sé gaire.
Jo anava amb voluntat i semblava que sí, però després li quedava a mi tancant.
Aquesta és bona, perquè... aviam com ho explico, això. Com tiràveu el yo-yo? Ara ho explicarà.
No,
Rafa,
però... jo no em complicava, jo era...
És a dir, hi havia gent que el tirava així... I havia gent que el tirava així.
Els xulos, els que ja volien demostrar...
Amb la mà cap endavant, amb el palmell cap amunt, diguem-ne.
Era una mica Spiderman, exacte.
Sí,
una mica Spiderman, el tiraven així com...
Així? Això són els professionals, no?
Això s'havia fet, això s'havia fet.
Sempre el tirava, el deixava anar, deia, vinga, baixa.
S'havia fet. Però jo ho intentava amb el cop més senzill del món, que era soltar-lo i a veure si tornava a pujar. Doncs bé, després d'aquesta passejada per joguines, que són d'altra època, no ens equivoquem. Jo no sé si ara molts nens agafarien...
Sí, mira, t'he de dir que fa com 4 anys es va tornar a posar de moda, perquè a l'escola del meu germà, que el meu germà és molt petit, tornava a estar de moda. Era com, saps allò dels clàssics, sempre tornen, feia anys que no s'utilitzava i...
Sí, pot ser que hagi tingut el seu moment. Sí. I al final, jo crec que sí que és cert que és una joguina, doncs això, d'altra història, però que en algun moment de la vida sempre tens un yo-yo a les mans, no? Sempre et cau d'alguna manera. La pregunta per als nostres oients és aquesta: quins records teniu del yo-yo? Perquè jo recordo autèntiques febres al pati de l'escola, i tothom allà, i a veure qui aguanta més, i qui i tal, i no sé què.
Hi ha gent que t'intentava ensenyar sense cap mena d'èxit.
Exacte, no? A mi ho han intentat... és que ho deixaven aviat, perquè no, sóc molt... He estat molt torpe amb el tema del yo-yo, però vull saber com han estat els nostres oients, i així juguen amb nosaltres i així participen en el sorteig de la cistella Cap Bravo. 663-99-30-62 participeu, expliqueu-nos experiències amb el vostre yo-yo avui, que és el dia mundial d'aquesta joguina universal, i divendres, que ja és demà, doncs tindrem el sorteig de la cistella Cap Bravo.
Doncs vinga, va, fem una cosa. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida saludem a Ruth Calal i una nova història de superació. Música.
Radio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Trenta-dos són els minuts que passen de les 10 del matí. Mireu, com cada dijous a aquesta hora us presentem una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam, d'emoció, en definitiva, una història de superació. I per fer-ho ja podem saludar a aquesta hora la periodista i col·laboradora d'aquest programa, Ruth Caral. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
De què parlem avui, Ruth?
Mira, avui parlarem de diverses temàtiques en una única història, però sobretot parlarem d'escalada. Tu no has fet mai, Joan?
Mira, ho he provat.
Sí?
I em va agradar moltíssim.
Al rocòdrom o a la paret, a la muntanya?
Ho he provat a muntanya.
A muntanya, i què tal?
I m'agradaria fer rocòdrom algun dia, si m'atreveixo.
L'experiència...
És una experiència brutal, eh? De sí? veritat. Tu n'has fet rut o no?
Al rocòdrom.
Rocòdrom, eh?
Però molt de baix nivell, diguem, eh?
Sí, clar, no penses que jo he escalat l'Everest, tampoc, eh? Vull dir que...
Doncs mira, si parlem d'escalada, jo crec que generalment el que mos imaginem és algú que puja o baixa a la paret d'una muntanya, no? L'imatge que hem de tindre al cap és esta, però en un matís, diguem. Imagineu-vos, al mig de la paret d'una muntanya, una hamaca coberta i penjant. Una mena de tenda de campanya, perquè mos entenguem, que es fixa a la paret i permet passar dies i dies vivint penjat a la muntanya.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, este repte és el que es va plantejar la persona que entrevistarem avui, que fa escalada com a teràpia. S'organitza el menjar i el material que necessitarà durant els dies o les setmanes que s'hi vulgui estar, i ella sola s'està una temporada fent vida a la paret d'una muntanya.
Sí, sí, sí. Doncs va, qui coneixem avui?
Avui coneixerem Genoveva Sidó. Genoveva Sidó té 55 anys i és escaladora. Per ser més exactes, ella es va llicenciar en INEF, és doctora en Sociologia i una bona part de la seva carrera professional l'ha passada sent fotoperiodista. Nascuda a París, ha viscut en diversos països i estant ja a Catalunya, de Barcelona se'n va anar al Priorat. Té sensibilitat química múltiple, una síndrome complexa que implica que s'hagi d'allunyar de tot tipus de contaminació i que hagi d'evitar colònies i ambientadors, per exemple. També té fatiga crònica i depressió, per la qual cosa va passar molts anys de la seva vida sense poder sortir pràcticament del llit. Després de molt de temps, ha recuperat l'escalada i utilitza aquest esport com a teràpia. Se'n va sola i s'hi està dies i dies. Fins i tot pot arribar a estar-s'hi un mes sencer.
una afició, llegir. I una cançó que sentim de fons, Kalima's Spirit, del grup Yatao. Genoveva Sidó, bon dia.
Bon dia, Ruth, bon dia.
Abans d'entrar en detall a conèixer una mica la teva història, què espera tu la superació personal?
Què espera a mi la superació personal? És que no crec que s'hagi de parlar de superació personal, és només trobar la llibertat, i la llibertat és tot, és sanejament, és estar bé, és ser feliç. Jo no busco cap superació, ni superament, no, com se diga. Busco només ser lliure, i a partir d'allà, doncs, tot el que faig. I quan soc a la paret soc infinitament lliure perquè no tinc cap estrès de cap mena.
Genoveva, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Clar, ara la Ruta et preguntava, què és per tu la superació personal? I deies, potser no cal superació personal, cal ser feliç. Però jo et repregunto, també cal estar predisposat a ser feliç, no?
És que jo crec que és una qüestió de mentalitat. És a dir, tothom vol ser feliç, però... Per a mi la felicitat en realitat és molt sinònim, o més aviat és generada per la llibertat. El sentiment de llibertat és una cosa que ens estan menjant una mica per tot arreu, i ser capaç de trobar espais on se pot estar completament lliure, doncs provoca una certa felicitat, un cert estat d'harmonia i de benestar.
Parlem d'escalada, Genoveva, perquè tu et passes dies i setmanes vivint a la paret d'una muntanya. Anem al principi. Com se't va ocórrer la idea?
Jo quan estudiava a Inèfia fa molts anys, escalava en deportiva, però tenia un somni, això de dormir a la paret, perquè començaven a sortir les primeres ramacassestes de paret, que es diuen portaleig, i deia, això deu ser brutal, estar ahí penjada al buit i dormir i passar la nit allà. Però total, vaig tindre tots aquests problemes de salut, entre molts anys estudiant i tal, i quan me'n vaig anar, després de Tarragona, me'n vaig anar al Priorat, vaig començar a estar una mica millor, perquè l'aire al Priorat és una mica millor que el de Barcelona, o molt millor que el de Barcelona o el de Tarragona, i me vaig comprar un casc, i vaig començar a decidir que havia de tornar a escalar, però clar, una de les maneres d'escalar en solitari més segura és escalar en artificial, que mai n'havia fet abans. Llavors vaig començar a comprar-me catxarros, és a dir, ferros, pitons, aquestes coses que mai havia plantat en ma vida, i vaig començar a fer-me una primera maca que vaig estar fent servir un poques vegades perquè tampoc funcionava molt bé. Pels meus 50 anys me'n vaig regalar una d'industrial, per dir-ho d'una manera, i després me'n vaig fer una que és molt més lleugera i que en aquesta potser hi he dormit més de 150 nits. I vaig fer la primera prova, la vaig fer al costat de casa i al Priorat on visc. I després ja me'n vaig anar a la Mussara i a poc vaig anar millorant la maca. I aquesta és la meva casa a la paret, com li dic.
Genoveva, ara ens deies més de 50 nits, perdona la meva incultura respecte a tota aquesta qüestió, però suposo que en jornades separades o 50 nits de cop.
No, 150, 150.
Ah, 150, val, havien fet 50, dic...
Seguides, el màxim que he fet són 28.
Déu-n'hi-do, també, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, perquè viure una maca que és com... És de... Crec que no arriba a 60 d'amplada, que són 56, per 190, és un espai molt petit. I fas vida ahir, perquè passo crisis de fatiga, i llavors m'estic molts dies sense poder sortir de la maca... El mateix que estaria al llit, però estic penjada a la paret, i tota la vida és una mica més complicada que no pas quan ets a casa.
I com t'organitzes per endur-te el menjar i tot el material que necessites?
Sí, òbviament, tot és molts portejos que he de fer fins a la paret, després molta aigua, òbviament, perquè no hi ha aigua allà on vaig, i calcular el menjar, calcular tot el que necessitaré per la vida, a banda de tot el que necessitaré per escalar, que és molt material, perquè quan escales en artificial, doncs, quilos i quilos de material.
Genoveva, ara ens explicaves també 28 nits penjades, al màxim que hi has estat. Esclar, què fas durant 28 nits allà dalt?
Però és que vaig allà per escalar, per obrir vies, d'escalada en artificial. El que passa és que amb la salut que tinc vaig molt a poc, a més la configuració de la roca és una mica complicada perquè bueno, tota una sèrie de manipulació de cordes per poder començar a escalar. I el tema és anar a obrir vies. El que passa és que amb la salut que tinc doncs, hi ha molts dies que no ho puc fer, que o potser només puc cobrir un parell de metres i després me n'he de tornar a casa, que la casa és la maca, eh? Uh-huh. M'he de tornar a casa per descansar, perquè estic massa cansada aquell dia. Doncs, llavors, per no estar... Com sóc feliç a la paret, m'és igual si m'estic molt dies. És veritat que al cap d'unes quantes setmanes la fatiga és molt gran, perquè, com deia, viure en un espai tan petit uh-huh. és bastant esgotador.
Uh-huh. A tot això, crec que és bastant curiós. Tu has après a escalar de manera autodidacta.
Sí. Vaig aprendre a escalar en deportiva quan començava l'escala deportiva, en plan, quan hi va haver el primer boom i al final dels anys 80, primers 90, i l'escala artificial mai l'havia fet, però après sola, perquè amb una mica de bon sentit i anar provant i documentant-se una miqueta... No és pas, i tenir sí, molt bon sentit comú, és a dir, de saber on hi ha perill, on no hi ha perill, les coses segures, i passió, vull dir, passió i conèixer una mateixa. Mm.
Tampoc no és el mateix fer això a l'hivern que a l'estiu. Quan ho gaudixes més?
A l'hivern, en aquest clima nostre, mm-hmm. clima nostre mediterrani, a l'hivern, perquè no hi ha bitxos, perquè puc estar a la paret, ara sóc aquí a la paret, però he de dormir una paraula perquè si no fa massa calor a la maca, i no hi ha ningú, ja. És més tranquil, les nits són més llargues, i és més, que amb menys soroll, és un moment que m'agrada molt, he passat no sé quants fins cap d'any, des que he tornat a escalar, és cap d'any, ja sóc sempre a la paret.
Ara dius que estàs a la paret? Just ara t'hem agafat aquí al mig de l'aventura, diguem?
Mm-hmm. Vaig arribar ahir i va bé perquè avui he de fer un altre porteig d'aigua, llavors no hi ha problema.
Caram, gràcies encara més per atendre-nos. Parlem ara una mica de la superació personal, perquè l'escalada la recuperes, com va explicar, després de molts anys sense fer-ne, i sobretot perquè també et va bé com a teràpia. A tu com t'ajuda l'escalada amb la depressió i amb la resta de les malalties?
L'escalada que faig jo és una escalada que és la paret on vaig, precisament, principalment darrerament, és una paret on no va absolutament ningú. A més, puc obrir vies perquè hi ha tot un sector on es pot tancar obrir, no hi ha ningú que ve. Llavors tinc molta pau, no tinc cap estrès, no tinc cap persona que em digui què he de fer, quan ho he de fer i com ho he de fer. Tinc bastant silenci, tot i que les festes dels pobles fan molt de soroll, i això per a mi és el que necessito, és a dir, estar envoltada de natura, sentir els moixos, els ratpenats i els cabirols o les raboses, o els jabalís que passen, i aquesta pau que m'envolta arriba a mi com a teràpia, és a dir, que no hi ha zero estrès. Una cosa que genera molta depressió és l'estrès, i a mi jo no ho suporto, vull dir que em tomba.
Uh-huh. A tu t'allibera fer escalada, però no et fa por, no et fa temor penjar-te allí a la muntanya?
No. Vaig tenir un accident fa un any. Vaig tenir un accident, obrir una via in extremis, i... Però no, vaig passar urgència. Un moment que dius que no pots tornar enrere, però que no t'has de sortir d'aquest mal pas, perquè si no la palmes. Però no, por no tinc. No, tinc consciència del risc, això sí, i consciència de tot el que he de fer. Però, evidentment, si estàs molt cansada, hi ha errors, i són aquests errors que et poden provocar un accident. Però... te poden generar doncs, aquesta sensació de tot, però recordo que al principi vaig anar fa uns 3-4 anys a obrir una via que es diu teràpia vertical, que era una de les primeres que obria, una mica més llargueta, mm-hmm. no llarga, perquè la paret on vaig és petita, i la nit es va aixecar molt de vent i llavors la maca s'acelerava molt. I els dos punts principals eren dos pitons però el piton, si el fas vibrar, pot sortir. Llavors vaig haver de tornar a ficar-me l'arnès a mitjanit per anar a controlar que això no es mogués. I a partir d'allà vaig decidir que si muntava una reunió, la reunió era perfecta. Perfecta en el sentit que m'havia d'aguantar el temps que hi seria. I ja està, no hi ha... No tinc por d'això de... No. No em pot arribar cap jabalí a menjar-me, no em pot arribar cap humà a molestar-me, llavors no a menjar-me, agafar-me el menjar. No hi ha motiu de por. La por és una cosa bastant irracional. Doncs no hi ha motiu de por.
Clar, Genoveva, ara ens explicaves. Us estic atenent mentre estic aquí penjada, diguem-ne, i a mi ja m'està agafant una mica de tot. La família, els amics, la gent propera a tu, com ho viu tot això? Perquè, esclar...
No sé, la família no... està lluny. Saben que això... A mi, els focs que tinc, saben que això és el que a mi em fa sentir bé. I no... La por és una cosa irracional i no... Que ells no ho fan, me sembla perfecte, jo ho faig i ja està, cadascú ha de respectar el que a algú li... El que et dona llibertat, plaer, felicitat, s'ha de respectar absolutament. I jo no obligo ningú a anar a la paret. En altres coses que no faig jo perquè no són acordes amb el que a mi m'agrada, que a mi em fa sentir feliç, però cadascú ha de trobar el que... el que li fa sentir bé, és a dir, o lliure, o feliç, o com li vulguem dir.
Uh-huh. Ara, quants dies t'estaràs a la paret, Genoveva?
En principi, uns 10-15, perquè sóc una bauma i la vida de la bauma és encara més difícil, més dura, per dir, que no passa la maca, perquè estàs en un ambient totalment obert, i bufa bastant i llavors fa... És esgotador, l'obens és molt, molt esgotador. Llavors, 10 dies, 10-15 màxim, perquè és molt esgotador viure a la vida lliure.
No sé si a la maca escoltes música o no, però nosaltres ara te'n posem una.
Precisament, Ruth, Maria Jaume, que ahir la vam tenir als estudis de la caravana de Radio Estel a fer una entrevista presentant el nou disc i la nova gira.
Mira, doncs esta cançó l'ha triada la Genoveva. Tu mateixa, per què l'has triada? Quina cançó és i per què l'has triada?
És que és molt bonica. Crec que les primeres cançons que va fer la Maria Jaume són molt boniques. M'agrada la música sense massa xumba-xumba. Mm. Bueno, hi ha algunes que sí, però aquestes són, no sé, té una veu molt bonica. I a la maca sí que escolto molta música.
Sí?
Molta.
Mm-hmm.
Sí, sí.
Per exemple, la que ha sonat abans també, per exemple, la de Kalima's Spirit?
Sí. Molt, molt hang i molta música. Perquè, per exemple, a l'hivern les nits són molt llargues. I fa passar el rato i és bonic.
Que bé. Genoveva, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teua història i molta sort que acabes de passar uns bons dies per la Mussara.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Genoveva. Una abraçada ben gran. Que vagi molt bé.
Adéu, una abraçada.
Adéu, adéu. Dins un safreig,
fulles d'aigua bruta... Déu-n'hi-do la història d'avui, eh? Ruth, gràcies.
Res, a Batres, mira, i a la Genoveva.
Exacte.
Que se n'ha anat en un refugi per tindre cobertura i poder parlar amb d'altres.
Déu-n'hi-do. Ruth, la setmana que ve més...
La setmana que ve més.
Si algú vol participar i vol explicar la seva història de superació, què ha de fer?
Molt fàcil. Només cal que mos feu arribar els vostres missatges al telèfon del programa, el 663-99-30-62, 663-99-30-62. Mos podeu explicar la vostra història, la d'algú altre que penseu que mos pot encaixar, mon feu 5 cèntims i nosaltres ja us contestarem.
Gràcies, Ruth, que vagi molt bé.
Adéu-siau. Si no sé ni per on començar.
Radio
Estel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Mireu, justament ahir es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient a nivell mundial. Aquesta celebració global té un objectiu molt clar, el de conscienciar la població sobre la importància de protegir el nostre entorn natural cada cop més amenaçat. També pot ser un recordatori sobre la necessitat urgent de prendre mesures per frenar el canvi climàtic, preservar la biodiversitat, reduir també la contaminació. Tot plegat una jornada propícia per reflexionar sobre els nostres hàbits diaris i sobre com tenir pràctiques més sostenibles tant a nivell individual com també a nivell col·lectiu, per què no? Justament, de tot plegat es va debatre ahir mateix, aprofitant la data, el CaixaForum Macaya, i un dels experts que hi va participar va ser el doctor en Ciències Ambientals i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i de diferents universitats d'Europa i també d'Amèrica. Senyor Martí Boada, molt bon dia, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
No, escolta, encantat, eh? O sigui que molt content de que la caravana faci això, aquesta, una reflexió en ocasió d'aquesta jornada que, com has introduït, és el Dia Mundial, eh? És a dir, aquest dia, és a dir, ahir, a tot el món, a nivell planetari, es va convidar a tothom que està en el sector o no, a fer doncs això, un dia de reflexió respecte a on estem i cap on tenim, no?, en matèria de medi ambient. Sí, sí.
Com era la jornada d'ahir, professor?
Bueno, la veritat és que es va fer el Palau Macaya, aquí la Fundació La Caixa, la sala estava plena, la gent va participar molt, hi havia fins i tot algun assistent honorable, com per exemple el president Pujol, eh? Va fer molta gràcia, el teníem allà a primera fila, superatent, i bueno, en general l'assistència va ser una assistència més genuï que havia, diguem-ne, no? O sigui que content des d'aquest punt de vista, sí, sí.
Deixem fer-li dues preguntes en una, perquè, clar, no és el mateix una cosa que l'altra. Ara s'acosten les eleccions europees de cara al 9 de juny i li volia preguntar si creu que es parla suficient del medi ambient i encara que se'n parli prou, s'actua prou en favor del medi ambient?
Bueno, estem en un moment d'una gran complexitat. Encara ahir el secretari general de les Nacions Unides va fer un discurs completament fatalista i catastròfic respecte al que ens espera l'humanitat pel mal tracte del medi, diguem-ne, no? O sigui, aquest tema va molt en sèrio i és segurament la problemàtica social i ambiental més notòria aquest augment de temperatura, que no sabem, no es pararà, és a dir, tot i que no hem d'alarmar, no hem d'espantar, però no té visos que es pari. I, en efecte, això que em dius tu, ara que estem a la vigília de les eleccions, el drama dels nostres paisatges i dels nostres ecosistemes i del nostre medi és que el medi no segueix els ritmes electorals. O sigui, els ritmes electorals són de cicle més aviat curt, de 4 anys, i cap, diguem-ne que hi ha com una certa rímia amb això, és a dir, no es prenen... ja es fan coses, eh? Passa que la magnitud del problema és tan gran que no es fan amb la intensitat i són d'una complexitat molt difícil de parar, perquè en el tema de les temperatures i el tema de l'escalfament global, els humans poques possibilitats tenim d'intervenir, diguem-ne, no? O sigui, com ho hem d'arreglar, això? Reduint emissions, sobretot de diòxid de carboni, però com amb un model com el que tenim de mobilitat i de producció basat en uns materials que són els hidrocarburs, doncs, lògicament, això no és fàcil, tot i que hi ha els acords internacionals, però és molt difícil la posada en pràctica de les possibilitats de corregir aquesta tendència, diguem-ne, no?
Posem-nos positivistes, doncs. En aquests 51 anys de celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, quins creu que han estat els avenços més significatius en matèria de protecció ambiental?
Bueno, en el cas nostre, en el cas de Catalunya, és obvi que hi ha hagut alguns avenços. Per exemple, hem passat de dir els rius més contaminats, rius com el Besòs, com la Tordera, com el Llobregat, rius amb una càrrega de contaminació elevadíssima. Hi ha hagut polítiques d'instal·lació de les depuradores, el Gerard, que ha fet que hàgim recuperat els rius, poca broma, eh? O sigui, els nostres rius, per exemple, han recuperat la llúdria, eh? El retorn de la llúdria, que és un mamífer que havia, a partir de l'any 83, havia desaparegut del país, ha retornat d'una manera generalitzada. Aquest és un exemple, diguem-ne, positiu. És a dir, que hem mostrat que si hi ha polítiques i hi ha inversions, podem redreçar, almenys en alguns aspectes, el cas dels rius, jo crec que és un exemple molt, molt evident.
Uh-huh. Ara em parlava de polítiques a favor d'aquest medi ambient, en la lluita contra el canvi climàtic, però i la ciutadania? La ciutadania creu que estem prou conscienciats del nostre medi?
Sí, jo crec que ara, en fi, nosaltres treballem amb temes de... Nosaltres, els nostres grups de recerca, fa més de 40 anys que treballem amb manifestacions del canvi climàtic, però ens era com allò del pastor i el llop, no ens creia ningú. Ara sí que hi ha realment preocupació, perquè la sequera ha arribat en els graus que ha arribat i l'augment de temperatura és no el para ningú. Llavors, i els impactes a la salut, els informes en el respecte, bueno, les prediccions és que la quantitat de gent que tindrà, bueno, problemes molt severs, no vull alarmar, però la gent està realment preocupada en aquest sentit, perquè el tema de salut lligat a les altes temperatures i a la contaminació, i sobretot un dels lemes d'ahir és un tema poc conegut, que és el tema dels microplàstics. Uh-huh. Tenim aquests plàstics que fan menys de 5 mil·límetres, i que alguns són realment són nanans, són petitíssims. Això a nivell del cos humà estem realment en un nivell de contaminació molt preocupant, amb una afectació a la salut molt preocupant. O sigui que jo crec que hi ha preocupació ciutadana com mai, i generalment, perquè aquest estiu, ja veureu, les temperatures ens aniran pujant a uns nivells, no vull alarmar, però i les possibilitats de correcció humanes són mínimes amb aquestes temperatures. Si ens posem amb aquests graus que les prediccions més o menys estableixen, clar, lògicament la gent està amoïnada en general.
Precisament, professor, no fa gaire llegir un article on hi deia que, degut a aquests microplàstics també en els aliments, cada ésser humà ingeria a la setmana l'equivalent a una targeta de crèdit, que em sembla una dada brutal.
Sí, sí.
Una dada brutal. Em queden molt pocs segons, professor, però sí que li vull demanar, amb una frase senzilla, quin creu que és el proper repte en matèria de medi ambient al que hem de fer front?
No, jo crec que l'única cosa que podem fer a la ciutadania és que ens hem de prendre en sèrio, és a dir, ens hem de creure, és a dir, això no és una cosa de quatre esbarats, diguem-ne, sinó que és el gran problema de la humanitat en aquests moments, i per tant, tot el que sigui corregir comportaments nostres que vagin a favor i posar-nos a favor del medi ambient és imperatiu, diguem-ne,
doncs
no?
Ens quedem amb això, professor. Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i de diferents universitats, tant a Europa com a Amèrica, professor Martí Boada, de veritat, ha estat un plaer. Vingui quan vulgui a la caravana, aquí als estudis de Ràdio Estel, i en parlarem més abastament. Una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada, endavant.